Artesanal i les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972 77 51 91 o al 669 24 54 12. El Volantí, volem ser part dels teus millors moments.
A les 12 en punt del migdia obrim segona hora de programa, una segona hora que, com cada dimarts, ens portarà a parlar de salut i avui ens acompanyarà el doctor Narcís Prat, que diu que ens vol parlar de cucs. De cucs, sí, no dels de terra, sinó d'aquells que segurament poden sorgir al nostre cos. Aquesta segona hora també ens acompanyarà l'Ivan García amb el seu Optivan, aquesta classe de català que fem conjuntament cada dimarts. I acabarem avui amb les històries de trens i amb en Paco Torres. Per què de trens? Doncs perquè és l'últim dimarts de mes, com cada dimarts últim de mes. El que fem són aquestes històries de trens. A veure cap on ens porta a viatjar avui. El que sí fem, però ara que passa un minutet de les 12 del migdia, és començar aquesta segona hora fent un avanç de la informació local. I avui, en aquest repàs de titulars, amb en Joan Brugués. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Com anem?
Fatal, com sempre.
Però si fa sol...
Per això,
ja. Hi ha qui li agrada el fred, hi ha qui li agrada la calor. Jo i en Joan no ens entendríem pas, amb això. Joan, quins són els titulars del dia?
Molt bé, doncs, a veure, l'informatiu del dia d'avui, començarem parlant del que aviat serà exalcalde, com és Víctor Puga,
sí.
Doncs que fa un balanç i que diu que reivindica la política com una de les grans satisfaccions de la seva vida després d'anunciar la seva renúncia com a alcalde. El mes vinent s'incorpora l'activitat professional dins l'estructura directiva de la Renfe, que sembla ja el sector privat, i li ha quedat pendent el projecte de reforma de Camp Maset,
que sí, és que estem aquí on estem nosaltres, sí.
Que si no hagués sigut per la Covid, ara no estaríem aquí, no estaríem parlant des d'aquí.
No veuríem el mar.
Estaríem en un altre lloc, hauríem de posar una fotografia.
Si us plau, tota una paret pintada.
I la tramitació del nou pont, doncs diu que són els projectes que no ha pogut completar. Amb aquesta notícia s'obrirà l'informatiu.
Ja tenim el titular d'obertura, però també tenim altres informacions avui, Joan.
Exacte, com els alcaldes de l'Alt Empordà que demanen suport a la seguretat ciutadana al Consell Comarcal. El que no havien aconseguit els municipis per separat s'ha pogut tenir fent força tots junts des del Consell Comarcal. Això ve a dir que la unió fa la força.
Clar que sí.
Jo no sé com es van proposar de fer-ho per separat, no sé, junts, i amb el Consell Comarcal doncs, podran aconseguir doncs, que, sobretot, aquests municipis petits que no tenen policia pròpia així, almenys que puguin tenir algunes patrulles que els vagin a controlar com està, no? I també els grans, en llocs molt conflictius, com la ciutat de Figueres, que té aquells punts
sí.
Així, que quan a seguretat sociana, doncs hi ha a seguretat ciutadana hi ha alguna que altra mancança.
I què més?
I els refugiats que van seguint notícia, l'escala segueix atenent els refugiats ucraniesos que escapen de la guerra. La majoria amb el suport de la Creu Roja, empreses i particulars, hi aporten el seu gra de sorra.
Home, doncs està bé. Entre tots també la unió fa la força, com deies, Joan?
Exacte, aquí la unió fa la força i potser sí, amb l'unió de tots, potser acabaríem la guerra, no?
A veure, estaria millor que la situació com està actualment. I esports?
Esports, doncs el Futbol Club Escala, empat a 0 a Mollet del Vallès, en el que ha estat l'últim partit a domicili d'aquest curs, l'última visita que va fer a l'Escala. El proper partit ja serà a casa. Els de Sergi Lluís en Cepo han sumat lluny del nou Miramar 23 dels 39 punts possibles, que són les 7 victòries, els 2 empats i 4 derrotes. Doncs, almenys, aquest és el balanç de l'Escala. A fora, l'Escala doncs, que optava en un principi per pujar de categoria,
sí.
Ser líder, pujar de categoria, les coses no han anat bé i de moment es quedarà un any més en aquesta primera catalana amb la possibilitat que l'any que ve hi hagi un
Okay.
Un enfrontament històric entre l'Escala i Figueres.
Ah?
Que això no sé pas com d'anys feia que no passava.
Home, doncs mira, l'any que ve estarem pendents a veure si això passa
perquè
o no.
El Figueres està en zona de descens i les coses li van molt malament i podria ser doncs que l'any que ve...
Es trobessin en la mateixa categoria, no?
Es trobessin en la mateixa categoria.
Oh, mira. Tindrem agenda d'activitats.
Exacte, l'agenda d'activitats, que cap de setmana hi ha la Fira d'Entitats.
Sí.
No hi ha la Marató perquè es va fer, perquè
ja
habitualment
fet.
La Marató sempre també era l'1 de maig.
Bé, els botiguers estaran contents. Que això de que l'1 de maig hi hagi la Marató no els hi agrada gaire, i menys els de Riells, que
exacte.
Els hi foten en l'aire un cap de setmana de bon negoci.
Doncs una de les activitats destacades és aquesta activitat que es fa a la plaça Catalunya, aquesta Fira d'Entitats, i també tindrem el temps amb en Sergi Corral, que aquí no tinc el titular, però segurament el
jo
tens
sé.
Tu.
Bonança i estabilitat atmosfèrica amb l'aparició d'algunes boires cap a mar i núvol alts i prims. És el que ens diu en Sergi avui.
No, ja està.
Doncs ara, bonança, ens quedem amb bonança.
Ara que ve bonança, i ho deia jo quan començava el programa,
en Joan se'n va.
Els homes del temps els veurà ja amb cara de...
Avorrits.
De deixadesa.
Oh.
Veus com fan el temps. Sí, això, pim, pam.
Bonança, bon temps,
a diferent,
temps,
a diferent allò que al matí passa una cosa, a la tarda en passa una altra, que els veus ja animats i vinga.
El Sant Jordi, pim. El Sant Jordi els hi va motivar.
Ui,
que no vegis.
El Sant Jordi estava que s'enfilaven per les parets allà amb el que d'això, amb el que despertàvem. Molt bé, doncs tot això és el que conformarà l'informatiu d'avui a la una.
Això a la una, i a dos quarts de dues aquesta setmana anem amb una mica de canvis, com que ahir vam fer aquest especial entre estàvem amb l'alcalde Víctor Puga. Avui tindrem zona mixta. Per tant, tota l'actualitat esportiva avui a dos quarts de dues i demà, en aquest cas, tindrem la plaça política. Per això avui tampoc hem escoltat la columna. Demà escoltarem la columna a la plaça política. Avui a dos quarts de dues, zona mixta.
Molt
moltíssimes
bé.
Gràcies, Joan.
Molt bé, vinga.
Deixa anar a treballar. Adéu, adéu, adéu.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant El Volantí. Al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972-77-51-91 o al 669-24-54-12. El Volantí. Volem ser part dels teus millors moments.
Com cada dimarts ens agrada parlar de salut i avui ens acompanya el doctor Prat. Bon dia, doctor Prat.
Hola, molt bon dia, Cristina. Que avui el fa, per cert.
Fa molt bon dia. Molt
a
bon tu t'agrada el bon temps?
Sí,
és
tant
que clar,
sí.
Tinc en Joan aquí deprimit perquè fa bon temps, dic jo això no ho puc entendre.
No. Va molt bé.
Ens posa
bé.
De bon humor,
sí,
la vitamina que sí. D, que sempre en parlem, que
I
fa
tant,
falta.
Que sí. No, a part que el sol estimula la glàndula pineal i això també provoca una sèrie de segregació d'hormones que és molt sa.
Que fa que estiguem de més bon humor?
Sí, clar. Bueno, hi ha persones que el bon temps els deprimeix.
Sí, tenim exemples aquí.
Bueno, això ja serà una qüestió de parlar.
No, avui el que parlem és de oxiurosi.
Sí.
Que clar, ara m'ho traduiràs bé.
Cucs.
Clar,
cucs.
En català. Cucs.
Sí.
A veure, parlem doncs d'aquests cucs. Què són aquests cucs?
El nom científic se'n diuen enterovirus vermicularis, que és en llatí, això? Perquè aquestes coses ja venen d'antic. No es penseu pas que tot sigui d'avui en dia. Això ja, els llatins ja sabien de què anava. Això, diguem els cucs, que són un tipus de paràsit intestinal molt freqüent, és el més freqüent d'Europa, això, vull dir que és, tot en general està afectat a tothom, sobretot mainada de 5 a 10 anys, tenen una llargada de 5 a 13 mil·límetres, o sigui, un centímetre. Les femelles són una mica més grosses, cap a 13, en canvi els mascles són més petits. Aquí hi ha els dos gèneres, mascles i femelles. I han de copular perquè puguin sortir ous i a partir d'aquí puguin tornar a refer cucs.
Ai, que ara m'està fent una mica d'angúnia,
No, però vull dir, ja, això és una cosa molt, molt banal,
sí,
per entendre'ns.
Sí, però que ha passat a molta mainada, això. Jo recordo, crec que n'havia tingut de petita.
Sí, però és que això és molt freqüent. A mainada i amb adults. El que passa és que els adults no tenen, o no se van tenir clínica. I llavors la mainada són els que tenen més clíniques, són els que tenen més molèsties, i això és característic per la picor que provoquen a l'anus. En el cul, bàsicament.
Val.
Per entendre'ns així.
O quan volen sortir, no?
Quan, sobretot a la nit, quan la femella surt a posar els ous a fora.
Val.
Se posa els ous a fora de l'anus. I llavors això crea un cercle que allò pica, la criatura s'ho rasca, se'ls torna a menjar, perquè bueno, queden a les ungles o queden a la roba, toca menjar, contamina el menjar perquè les mans estan brutes, bueno, això n'hi hem parlant. Llavors això fa un cercle viciós i que això va passant i passa, moltes vegades passa a tota la família.
I com arribem a contagiar-nos el primer cop? O sigui, com ara entenc aquest cicle que pot fer que ens durin els cucs, però prèviament com ens contagiem?
Normalment és perquè toquem algú, o algú ens toca, o algú toca el menjar que farem, o toquem coses que estan contaminades, ens posem la mà a la boca i a partir d'aquí ingerim els ous. Els ous passen al budell prim, aquí les larves creixen i fan un cercle de... tenen un cicle d'un o dos mesos, que la part adulta passa en el budell gros, a partir d'aquí és quan mascle i femella copulen i fan els ous, que és la femella que surt de posar els ous a fora.
Val, o sigui, per tant, ens contagiem, però ben bé, fins al cap d'unes setmanes no en som conscients que ens havíem contagiat.
No, pot passar un o dos mesos, el cicle, de la larva aquesta, dels cucs aquests, els que s'entenem per cucs, perquè són els més habituals, són els més comuns i són els que ara actualment hi ha. Vull dir que, això... Després ja parlarem de les mesures d'higiene, però això d'aquestes ungles llargues, que ara està tan de moda, a mi em posa una mica dels nervis. Perquè, clar, queda molta porqueria allà sota, que és molt difícil de netejar.
Sí, són grans fonts de bacteris, les ungles.
Però i tant. Bueno, sobretot les llargues i mal cuidades. Perquè llavors hauríem d'agafar el raspall, aquest raspall que fem servir als cirurgians, que fan servir per netejar-se les ungles. Però, esclar, quan l'ungla és tan llarga ja no s'hi arriba.
Clar, la qüestió és anar a netejar dintre, aquesta part que queda amagada entre la pell i l'ungla, no?
Entre la pell i l'ungla, Bueno.
I has dit que picava, sobretot pica molt. Té altres símptomes?
No. Això és molt curiós perquè, clar, si tenim aquest costum de pensar que poden donar carrasquera, el bruxisme, no? Allò que a la dent...
Sí, a la nit, sobretot,
sí,
allò...
No, no ho donen, no treuen la gana. No solen donar mal de panxa. Sí que poden provocar alteracions del son, que el nen estigui més irritable, que tingui més malestar, inclús es parla de sonambulisme, però vull dir que no tenen per què donar molèsties.
No, res.
I no hi ha anàlisis de sang que serveixin per res aquí.
I com els detectem, doncs?
Espera't. normalment, se sospita a vegades per la clínica, no? Perquè veus que aquest nen està malament, que pot tenir això, no? El bruxisme... el bruxisme. Pot tenir pico a l'anus,
sí.
Es pot haver rascat. Si és una nena, inclús pot tenir rascats a nivell de vulva, perquè, esclar... és molt a prop i són més petites les nenes, llavors tenen més fàcil que arribi i ho rasquin tot. Inclús, si rasquen massa, es poden arribar a infectar, arribar a provocar infeccions a la pell. Bueno, que això es tracta, doncs, amb mesures terapèutiques locals, vull dir que no passa res. Però són uns cucs que, a més afecten els humans. O sigui, en els animals de companyia tot això no els afecta, aquest.
Val, per tant, ni ens ho transmeten els gossos, ni els gats, ni ningú,
Aquí només ho transmeten de persona a persona, a través dels ous, i per coses contaminades, per roba contaminada, per exemple, també a la dutxa. Clar, si els nens, això que fem, que els deixem banyar, que s'estiguin estones, allà, clar, si tenen ous en el cul, aquells ous que poden quedar per allà a la banyera.
Val.
Llavors, doncs, d'una manera o altra, es poden passar a nosaltres. Llavors, se recomana sempre, en lloc de fer servir, quan dutxa, és fer servir la... En lloc de fer servir, perdoneu, En lloc de fer servir la banyera, fer servir només la dutxa. Que així l'aigua ja corre, ja marxa, i és una forma d'eliminar-se també.
Val.
Vull dir que hi ha... Això no ni febre, ni diarrea, aquestes coses, no res. I els adults ho podem patir, però no tenim clínica. Llavors no pots tenir ni picor.
Sí, en teoria els podem tenir i ni enterar-nos-en.
Ni enterar-nos-en. Llavors sí que a vegades, quan són cucs, a vegades el tenir diarrea o així, els veus a la femta, que veus per allà que belluguen. quan
es entra dintre.
Blancs. Sí.
Blancs, eh?
Que, quan està dintre el budell, no els hi toca el sol, llavors agafen color.
No els fica morenos.
No els fica morenos. I llavors són blanquets, va, clar, estaran bruts de femte, però que llavors que ja veus que belluguen per allà fàcilment. Vull dir que... I llavors, a vegades, per exemple, per veure si hi ha nous o no, se recomana als pares que a la nit, obrint el culet del nen, amb un llum, a vegades veus com els cucs surten de l'anus per posar els ous. I una altra cosa, una altra forma fàcil de fer-ho és amb una cinta adhesiva transparent, o sigui, amb celo,
sí.
Per dir-ho així, enganxar-ho a la pell. Una vegada el nen ha anat de ventre, o el dematí, abans de dutxar-lo, enganxar-li la cinta...
A l'anus.
A l'anus, sí. Al costat, eh?
Sí, sí.
Al costat de l'anus. I llavors això es posa sobre un portaobjectes, que se'n diu, que és una espècie de vidre petit, que després primer anem a mirar el microscopi, perquè clar, els ous són molt petits i els ous no els veuríem a simple vista. I llavors això s'aconsella, si hi ha dubtes, és fer-ho 3 vegades seguides, o sigui, 3 dies enganxar-li al celo, però no, o sigui, se li posa i se li treu.
No, sí, per agafar la mostra.
Per agafar la mostra, no se li ha de deixar el celo allà posat. És a dir, se li posa, es posa sobre un portaobjectes i això s'analitza. Bueno, es primer al microscopi i es veu si hi ha nous o no hi ha nous. Amb això tenim, si els veiem, ja és, el diagnòstic ja està, si no es miren els ous, i a vegades si no tenim ni així, però sospitem, el pediatre o el metge sospita que hi pot haver-hi una infecció, doncs se li fa el tractament. Si sospitem que això afecta tota la família, es tracta tota la família a la vegada i al mateix temps.
Que així estem ja tots immunitzats,
sí.
Diguéssim, no?
I a més el tractament s'ha de repetir els 15 dies, perquè clar, els ous és el temps que solen tratar a esclatar. I llavors, esclar, si matem la larva, que segur que la matem, però els ous queden, cap de 15 dies...
Tornarà a tenir cucs.
Exacte, llavors estàs a tornar a fer el tractament. Com aquestes larves que hi haurà no hauran arribat a la fase madura encara, llavors amb això els matem i ja s'ha acabat el tractament. S'aconsella repetir-ho tota la família. Mares embarassades, o sigui, si hi ha una mare embarassada, doncs això que consulta el seu metge per als tractaments, per evitar problemes que pugui afectar o no pugui afectar l'embrió.
Sobretot, amb les dones embarassades
sí,
sempre
dones
hem
embarassades,
de tenir...
Tenia cura i tenia atenció. I llavors això, bueno, és que és un tractament molt senzill, vull dir que no afecta res, tenir atenció a les mares. No hi ha resistències als medicaments aquests, no, o sigui, no hi ha allò que dic, és que el medicament no fa efecte, no. Si aquest és que ens durarà a reinfectar.
És un medicament així bioral?
És bioral,
bioral.
Sí, no hi ha cap problema.
Perquè clar, no tenim un cuc, potser ni tenim 50 aquí
exacte,
dintre, no?
No, o molts més. Això, els ous poden viure a fora de la persona, o poden aguantar-se, diguem-ne, secs, d'un a dos mesos.
Per això deies lo de la banyera, per exemple.
Clar, perquè si no, llavors, clar, si aquella criatura l'hem banyada i queden ous per allà a la banyera i el tornem a banyar cap d'una setmana o 15 dies, aquests ous poden tornar, perquè el nen, allò que fan, que xerrupen aigua de la banyera,
sí, coses,
que tornaran a ingerir ous i tornem a contaminar-nos. I una cosa molt important, també, és la roba.
Rentar-la, segurament, no?
Exacte, clar. O sigui, la roba interior... les calçotets de la meïnada, doncs ben nets, amb aigua calenta, els pijames també, i els llençols, sobretot, i l'higiene de les mans. Això són coses bàsiques per tenir, perquè bé, és que és una cosa senzilla, que no és un problema d'higiene, no és un problema de que la gent més bruta, no més neta, no, és un problema de rentar-se mans abans de menjar i després d'anar al vàter, sobretot, són les vegades de rentar-se mans, i les ungles, tenir molta precaució amb les ungles, i en principi això, ja ho sé que fa... Com es diu això?
Angúnia.
Fa angúnia, no? Vull dir, encara avui aquest matí parlava amb una senyora d'això. Ai, quina cosa!
A mi també m'està passant, sí, sí.
Pues clar, és que són... Ja, un dia parlarem, si voleu, dels microbis que tenim al nivell del ventre.
Ja, al·lucinaríem, no? Si clar, fóssim conscients de tota l'anatomia.
No els tenim per milions, els tenim per bilions.
Imagina't.
I gràcies a això vivim bé. Clar, són microbis que són beneficiosos per la nostra salut. Llavors, bueno, vull dir, són coses que ens passen, que són coses que hi han, però que no va més, no ens ha pas de preocupar ni...
I aquests cucs de què s'alimenten dins nostre?
Del
mateix, contingut,
del contingut, del mateix que mengem nosaltres. Allò que si menges sucre tindràs més cuc, tindràs menys cuc. No, ja amb els cucs hi són. El sucre l'absorbim molt ràpidament, amb el qual no és aquest el problema. El problema és que bueno, ens hem contaminat, de la forma que sigui, és igual. No cal buscar culpables aquí, el que cal és fer higiene.
Sí, és el que deies, tampoc és tema de ser més net o més brut,
sinó
tenir una bona higiene personal.
Exacte, sobretot això, de rentar mans abans de menjar, després d'anar de ventre... Aquest tipus de coses, doncs, rentar-se mans i les ungles ben netes, que allà on se queden acumulats els ous, i després aquí, aquest costum que tenim molts, munxar-nos a les ungles o posar-nos el dit a la boca, fer el que sigui, és igual, doncs això fa que ens anem reinfectant nosaltres mateixos. I no passa, vull dir,
bueno. Això passa molt a famílies que el nen ho agafa perquè ho agafa després ja és el pare, la mare, el germà,
sí,
això passa,
és
molt fàcil,
tot,
eh?
És molt fàcil, clar, això penseu que la mainada a escola, escola o la guarderia, tot això, clar, putinejant uns amb altres, això està, bueno, segur, es constipen tots, ho agafen tot, els primers dies que van al col·legi,
però això és
el normal que passa, i ha passat sempre, i continuarà passant, i per molt que fem, i que... No, ja...
És el que hi ha, és el que
sí,
hi ha.
Sí, però clar, no, tampoc hem de tenir cap por, que si ens passa això, doncs sabem que hi ha uns tractaments, que van molt bé, no els dic aquí, però bueno, vull dir que el metge us el donarà, receptarà tranquil·lament, i ja està, i se cura, i s'ha acabat el problema, i no patiu per això.
Doncs,
I no ni us ha de fer angúnia, només que tinc això, vaig al metge i fem el tractament i ja està.
Ho solucionem i s'ha acabat el problema,
s'ha acabat,
no?
El problema.
Home, doncs està molt bé parlar-ne, de desmitificar de que no passa res, si són cucs es fa el tractament, tota la família que es previngui també,
exacte,
perquè és molt fàcil que s'infectin.
Sí, segur.
I vinga, no podem evitar que ens faci una mica d'angúnia, però que tampoc n'hi ha per tant, no?
No, perquè són coses que passen i que hi són i que, bueno, s'han de tractar i s'ha acabat, ja està.
Molt bé, doncs els cucs, que es diu oxiurosi,
Oxiurosi,
aquesta,
sí.
Aquesta paraula m'ha agradat.
D'oxiur, són aquest tipus de cuc que tenim, són els oxiurs.
Val, d'aquí ve el nom.
Oxiurosis, exacte.
Molt bé, doncs, doctor Prat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més. Ens retrobem d'aquí un mes per seguir parlant de salut conjuntament.
Gràcies, Cristina. Bon dia.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972-77-51-91 o al 669-24-54-12. El Volantí. Volem ser part dels teus millors moments.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta a pizzapazza.cat.
La paraula soc porta accent i son. És correcte dir no beveu? Quan s'utilitza posar i quan ficar? Com es diu pedrer en català? Parlem del català correcte, a l'Optivan.
Doncs anem a fer la nostra classe de català com cada dimarts amb l'Ivan García. Bon dia, Ivan.
Molt bon dia.
I avui estàs bonic. Estàs bonic avui.
Estem a ràdio, eh? No estem a televisió.
Per què ho dic, això, no? Però em vols parlar de paraules boniques.
Doncs sí, perquè allò buscant, pensant, dic, què puc fer avui a la secció de català? I he anat allò rastrejant per internet i dic... Primer he posat paraules complicades del català.
Esternocleidomastoideo.
Exacte. Però després m'ha sortit, diu, les paraules més boniques del català. I dic, ah, mira, dic, ja que ha sortit un bon dia, doncs mira, tocarem aquí les 10 paraules més boniques del català.
Venim de Sant Jordi, que la literatura mana, avui fa un bon sol, quin dia millor per parlar-ne. Doncs quines són aquestes paraules tan boniques del català?
Doncs mira, te les menciono ràpidament i si vols després expliquem una mica cada paraula què vol dir.
Vinga.
Per exemple, aixopluc, xiu-xiuejar, caliu... tendresa, llibertat, moixaina, amanyagar, enraonar, ginesta i atzavara.
Ah, mira, i predomina aquest so de xiu-xiuejar, eh? Ens has dit també moixaina.
L'aixés, no?
Sona bonic, és un soroll bonic, un so bonic. Aixopluc.
Exacte, què vol dir aixopluc? Doncs lloc on posar-se doncs, a cobert quan hi ha la pluja.
Que sembla una d'aquestes que no sapiguem si és correcte o no en català. I sí que ho és, eh? Aixopluc.
Mm-hmm. L'han donat com a vàlida. Després, això que deies, eh? El xiu-xiuejar és parlar...
Ja ets explicar un secretet.
Exacte, eh? Quan volem explicar alguna cosa que no se sabenti el del costat, doncs hem de parlar amb veu baixa a l'orella d'algú. El verb és xiu-xiuejar. Caliu, doncs, és el que queda d'un foc quan... la flama s'ha apagat, que es barreja amb unes brases incandescents i de cendra. Per exemple, podem coure patates al caliu.
I que bones que estan.
I que bones que estan.
Amb un bon pebrot, també, i ens fotem un bon dinar, eh?
I alhora que és, ara vindria molt de gust.
Ara sí, la veritat és que ja comencem a tenir gana.
Després tenim la paraula tendresa, que és la qualitat de tendre, que és la condició de qui cedeix fàcilment a les impressions. Tenim la paraula llibertat, estat o condició de qui és lliure, de qui no està subjecte a cap poder. Després tenim la paraula que m'agrada, moixaina.
Moixaina, això és una carícia, no?
És una carícia que es fa passant la mà per la cara. Després tenim la paraula amanyagar, que és fer tornar al manyac, especialment amb carícies i afalacs. Tenim la paraula enraonar, que vol dir parlar, que sempre s'atura enraonar. Amb gent del veïnat, no? Per tant, aquesta paraula també està molt maca. Després, les dues últimes, que era ginesta i atzavara,
sí,
són, tenen a veure amb el món de les plantes. Per exemple, la ginesta és un arbust de la família de les papilionàcies, que té tiges verdes, fulles petites, fugaces, té una flor groga, grossa i molt olorosa. Després, l'atzavara és una planta de la família de les agabàcies, que són de fulles grosses, rígides, carnoses, espinoses i amb una gran panícula floral, d'acord, que està portada per un robust escapús que es desenvolupa, doncs, un sol cop. Vull dir que són paraules que han estat escollides. Hi havia un total de 25 paraules i va haver una votació popular a Twitter, no?
I aquestes 10 són les que van guanyar?
Exacte, hi havia aixopluc, xiu-xiuejar, que aquestes han passat, doncs, a la fase final, no?, que han quedat com a les 10 paraules més boniques, però també hi ha corpendre, pipiripip, andròmina, xaragall, atzaruc, paraula, fressa, regalimar, aixafa guitarres, xubec, ombrígol, dempeus, lluny, xerric i fatillera. I d'aquestes, doncs, s'han escollit, doncs, les que no he dit, no? Aquestes, aixopluc, xiu-xiuejar, caliu, tendresa, llibertat, moixaina, amanyagar, enraonar, ginesta i atzavara.
Doncs aquestes són les 10 paraules més boniques del català i també seguim parlant de paraules, Ivan.
Doncs sí, perquè, mira, també gratant avui per internet, doncs hem trobat, doncs, que en un llibre que es diu La vida extraordinària d'en Jaume Rabadà, de Josep Maria Folch i Torres, apareixen paraules, doncs, que no estem acostumats a escoltar. Com, per exemple, la paraula capir, que aquest verb vol dir entendre. Vet aquí, diu, doncs, que la paraula italiana actual és capire, que vol dir entendre. Però clar, és que has de saber italià.
Sí,
és
tant.
Que hi ha llibres que quan el registre és tan alt, diguéssim, doncs has de tenir coneixements del grec, del llatí. Ara, per exemple, aquesta paraula de l'italià. Per exemple, en aquest llibre, doncs, també surt la paraula uxir, que vol dir matar.
Matar. Home, capir, a mi em sona capix. Capix sí que seria entendre. Capix?
No? És allò, entendre, no?
Sí,
però clar,
exacte.
Jo, per exemple, no ho sabia.
Uxir vol dir matar, eh?
Uxir vol dir matar, que ens ve del llatí vulgar, que la paraula es diu auxidere. Per tant, veus? Una italiana, una llatina. Llavors tenim la paraula col·lació.
Col·lació, què vol dir això?
Que segons el diccionari d'Institut d'Estudis Catalans, aquesta paraula vol dir àpat lleuger. Quan la vaig llegir, immediatament vaig pensar en la paraula italiana calazione, que vol dir esmorzar. Per tant, és un petit àpat lleuger. I també tenim la paraula paura, amb dièresi a la U, que vol dir gran por. Quan vaig llegir aquest llibre, va ser la primera vegada que la vaig veure escrita. Per exemple, va deduir-ne el seu significat, això ens ho expliquen, eh? Gent,
sí,
gent que s'ha trobat aquestes paraules, diu, però sobretot és quasi igual que la paraula italiana paura, que vol dir por.
Val.
És a dir, que per tant tenim capir, que vol dir entendre, uxir, que vol dir matar, i la paraula col·lació, amb L geminada, que vol dir àpat lleuger.
Carai, doncs hem après coses noves avui, paraules boniques i paraules que apareixen, com deies, en aquest, en aquest llibre La vida extraordinària de Jaumó Rabadà, de Josep Maria Folch i Torres.
I llavors n'hi ha una que va sortir en els exàmens de la policia local fa, no sé, fa poc,
sí.
I l'hem agafat, dic, home, mira, dic, com que és una paraula que podem, jo què sé, utilitzar a la secció de català, doncs preguntaven, doncs, com es deia la persona o l'estudi que se centrava en les formigues.
El que estudia les formigues?
El que estudia les formigues, clar, és com...
La ciència, no? Diguéssim que
ciència,
estudia les formigues.
Clar, i hi havia moltes opcions, i l'opció correcta era mirmecologia.
Mirmecologia.
Clar, allà deia formicologia.
Sí, clar, anem a lo fàcil, no?
Per exemple, també hi havia la ciutat de la taronja. Tu diries, València.
Això? Sí.
No? I és Odessa. M'entens? Però aquí em vaig fixar jo, amb l'estudi de les formigues, que la paraula grossa i tècnica és mirmecologia.
Doncs avui hem après moltíssimes paraules tan boniques com aquestes doncs, més curioses, podríem dir, provinents d'altres idiomes, sempre aprenent una mica més de català. Ivan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més i ens veiem dimarts que ve.
Vinga, doncs, dimarts que ve més i esperem que millor.
Vinga.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
I nosaltres anem a parlar de blanqueig dental.
Continguts en xarxa.
Un dels tractaments estètics més comuns arreu del món és el blanquejat dental. A què exposem les nostres dents quan ens sometem a aquests tractaments? Té efectes secundaris? Hi ha algun tractament alternatiu? Més ràpid, més eficaç, més segur? En el bo d'aquesta setmana respondrem a aquestes preguntes. Parlarem del nou estudi del grup de tècniques de separació en química de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Sincrotró Alba, en què han comparat els tractaments de blanquejat dental més habituals amb un nou tractament desenvolupat pels autors doncs, d'aquest estudi. I avui ens acompanya la investigadora María Jesús Sánchez Martín. Benvinguda.
Hola, què tal?
Abans de aprofundir en aquest estudi que heu desenvolupat, ens podries parlar de com es fa un blanquejat habitual o blanquejat tradicional?
Bé, doncs els blanquejaments dentals que normalment es fan servir contenen peròxid de carboni, de carbamida o aigua oxigenada, que bueno, doncs és el que ens ajuda a decolorar les molècules que fan que les nostres dents es vegin d'un color més fosc. Però aquests tractaments doncs, acostumen a provocar certa hipersensibilitat dental, doncs, el típic dolor aquest que sentim quan prenem coses fredes, no?, per exemple, uh-huh. I també doncs, la sensibilitat a les encies. No?
Per tant, que van fent uns efectes secundaris, no?, aquests tractaments?
Sí, sobretot després de diverses, com que se solen utilitzar durant un temps, perllongat en el temps, doncs, després de diverses aplicacions, doncs, les dents al final estan ressentides, no?
Clar, les anem fent boniques, per dir-ho així, però les anem malmetent.
Sí, perquè, clar, tots aquests tractaments al final pues, van desgastant el que és l'esmalt dental.
I vosaltres com ho veieu? Com estudieu aquest desgast?
Nosaltres, per estudiar-lo, el que fem servir són dents de vaca. Agafem els incisius de les dentadures de les vaques que podem comprar a qualsevol botiga de carnisseria. I les fem servir com a model, pues, ja que les vaques doncs, mengen herba i no beuen Coca-Cola, no fumen, no tenen res que els provoquin càries, no? En canvi, aconseguir, que també fem els estudis amb dents humanes, que són més difícils d'aconseguir, perquè, clar, quan tu vas al dentista i t'extreu una dent, normalment és perquè no està bé, no? Perquè tens una càries o per algun altre motiu. Per tant, aconseguir dents humanes sanes, doncs és molt complicat i sempre en disposem de molt poquetes. No? I doncs la, el que és la dent de vaca està molt acceptat com, com un model per a poder investigar i molt comparable amb les dents humanes.
I, per tant, el sotmeteu a un tractament de blanquejat habitual, aquests, aquestes dents de vaca?
Sí, exactament. L'agafem dent per dent i li apliquem el tractament tal com ho faríem nosaltres a casa i després doncs, comprovem si s'ha fet molt bé, si no, si s'ha ingestat, si s'ha blanquejat. I primer l'estaquem, amb doncs, diferents solucions, com podria ser una solució d'endarna que seria te o cafè, no? I després la submetem al tractament blanquejant.
I d'aquí traieu aquestes conclusions, no?, que les dents es desgasten, i inicieu aleshores aquest estudi per oferir un tractament alternatiu?
Sí, sí, sí. Clar, el fet d'aplicar aquests tractaments comercials doncs van desgastant les mans i nosaltres ho podem comprovar doncs, mirant la duresa que té la dent abans i després del tractament, per exemple, no? O observant amb el microscopi electrònic doncs, si s'ha desgastat les mans, si veuen si, no sé, bueno, fins on ha arribat aquest mal, diguéssim. No? Mm. I nosaltres doncs, plantegem una alternativa que pugui ser doncs, més segura o menys agressiva, diguéssim.
I, per tant, ara podem dir que heu desenvolupat un nou blanquejat dental.
Sí, bueno, estem en ello. Estem desenvolupant un nou blanquejant que és, bueno, és una proposta innovadora perquè és totalment contrari al que, o sigui, la seva forma d'actuació és totalment contrari al que fan els blanquejants actuals. Els blanquejants actuals el que fan és, són oxidants, que en diem, no? I el que fan és oxidar aquestes molècules que donen color a les nostres dents, no? Doncs com les molècules del te o del cafè. En oxidar-les, doncs, bueno, es trenquen uns dobles enllaços que hi ha i deixen de tenir color. De fet, no, quan nosaltres blanquegem les dents, no eliminem aquestes taques, sinó que les fem transparents, diguéssim, no? Perquè es trenquen aquests dobles enllaços i les molècules perden el seu color, però la molècula queda allà. Però ja no és visualment, ja no es veuen. I nosaltres hem de fer servir aquest tractament oxidant, el que proposem és un tractament reductor, que és totalment contrari, però l'efecte és el mateix, és el de trencar aquests dobles enllaços i fer que les molècules siguin transparents. L'avantatge és que és molt més ràpid, per tant, el temps de contacte amb la dent és molt més petit i, per tant, el dany que provoca és menor, perquè és, no està tan atent el contacte. A més a més, el tractament que proposem doncs, l'hem encapsulat dins d'unes molècules, uns glicosomes, que el que fan també d'alguna manera és protegir el tractament i fer que penetri més ràpidament a dins de la dent i, per tant, un blanquejament també molt més eficaç.
Ens has comentat que aquest tractament alternatiu encara s'està treballant. Es podrà realitzar als dentistes o a casa, aquest tractament? No, això no sé si ens ho pots comentar.
Sí. Bueno, de moment, nosaltres aquest el tenim patentat i ara estem mirant la via d'aplicació. Una de les possibles vies d'aplicació doncs, seria mitjançant un col·lutori, no? Doncs com el que ens apliquem després de rentar-nos les dents, un col·lutori blanquejant, que també n'hi ha ja al mercat. I sí, es podria aplicar tant a casa com al dentista, no? Que el dentista doncs, segurament té una concentració més elevada perquè sigui més ràpid i més eficaç, ja que estaria supervisat per un professional, i a casa doncs, hauria de ser una concentració més baixeta, ja que perquè no sé, perquè la gent no es provoqui mal, no? Ja que no està supervisat per cap professional.
Aquest estudi, ho hem dit al principi, l'heu fet conjuntament amb Sincrotró Alba. Quina llum s'ha fet servir?
Amb el Sincrotró Alba ho hem fet en col·laboració amb la línia Mires, que és una línia que fa servir l'infraroig per fer l'anàlisis. I bé, ens ha permès doncs, poder seguir la penetració del tractament a la dent. Que el que ens permet el sincrotró és doncs, tenim un fil de llum molt més focalitzat, molt més petit, i nosaltres el que hem fet ha estat, doncs, diguéssim, la dent pel mig, i amb la qüestió de llum i sincrotró, doncs, poder anar mirant cap a l'interior de la dent fins a on ens ha arribat el nostre tractament.
Maria Jesús, aquests tractaments, tot i que sigui aquest tractament alternatiu, el recomanes? És a dir, evidentment es pot fer que per algú existeix i per algú s'ha buscat aquest, aquest tractament alternatiu més ràpid, més eficaç, també més segur per nosaltres. És un tractament que podem fer habitualment, que podrem fer habitualment o s'ha de limitar en algunes ocasions anuals, per exemple?
Bueno, això sempre ha de ser supervisat per un professional i dependrà molt de cadascú i de quin tipus de problemes dentals tingui la persona, evidentment. En principi farà un blanquejament dental normal, habitual, com ara pots trobar als supermercats col·lutoris blanquejants i que per tant es poden fer servir de manera habitual, ja que tot i que tot blanquejament dental provoca un cert impacte sobre les nostres dents, també és cert que la nostra saliva actua com a un remineralitzant natural i la dent se recupera. Però clar, cadascú té doncs, els seus problemes, que això ja jo no puc dir si tothom el podrà fer servir tots els dies, tot l'any, diguéssim, no? Això ha d'estar una miqueta ja en funció de cadascú.
Maria Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos respost totes aquestes preguntes sobre els tractaments de blanquejat dental. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Continguts en xarxa.
I encarem ja la recta final del Més Calent a l'Aigüera recordant-vos que tenim concurs en marxa. Demà a 12:45 sabrem qui és el guanyador o guanyadora. Per tant, truqueu al 972-77-1000 o ens envieu un WhatsApp i sereu doncs, els participants a emportar-vos a casa, com sempre, el 10è cortesia de l'anxova milionària. I també m'agrada molt que em dediqueu cançons. I avui l'Anna Maria Sureda vol escoltar Carai, de Juan Gabriel. Anna Maria, aquesta va per tu.
Hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Si nosotros nos hubiéramos casado el tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, cara, y cuando te tuve, cara, y cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico. Y lloré, lloré, noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar. Cuando te perdí, después, después yo te olvidé y te perdoné. Y hoy no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. También te abandonaron y ahora vives infeliz y desgraciada, muy sola y muy triste te dejaron, y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, cara, y sin dinero, cara, y sin mí, sin nada.
Doncs aquí la tenim, Carai, de Juan Gabriel. Anna Maria Sureda, espero que l'hagis gaudit moltíssim. Nosaltres seguim ara endavant, ara ja enfocant recta final amb les històries de trens.
A Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba.
Paco Torres, bon dia.
Bon dia, Cristina. Bon dia a la ràdio. Bon dia
A tothom.
A tothom. I amb aquest sol que ens acompanya, a tu et posa de bon humor el bon temps,
sí,
o no?
Sí, una alegria molt gran.
Veus? Vira, vira.
Vaig,
tenim de tot aquí.
Ara anem abrigats pel carrer i així està bé.
Bé, ara és allò que portes a vegades jersei i sandàlies, o botes i màniga curta, o aquestes coses estranyes que passen a aquesta època de l'any, eh?
Sí, senyor. Bueno, anem a parlar... Estem a Saragossa.
Sí.
I estem a l'estació de les Delícies. Pugem al tren i ens anem de viatge.
Doncs vinga, va, pugem al tren. Ja estem en marxa. Si estem a Saragossa, cap on anem? A veure.
Doncs ara parlaré de la línia de Saragossa a Sagunt, a la província de Castelló, però per Terol fins a la... Parlaré fins al límit de la província de Terol. L'última estació és Rivielos de la Mora. Llavors ja entrem a la província de Castelló. Aquesta línia ja la vaig explicar quan parlàvem dels ferrocarrils de la Comunitat Valenciana.
Sí.
El tram entre Saragossa i Sagunt té una distància de 315 quilòmetres. Explicaré el tram entre Saragossa i Rivielos de la Mora, que té una distància de 228 quilòmetres. La línia és de via ampla, ampla ibèric, de 1.668 mil·límetres de via única. Ara una mica d'història. La dècada del 1870 va haver-hi diversos projectes i intents per establir una connexió ferroviària entre Calatayud, Terol i Sagunt. La companyia de ferrocarril d'Aragó, constituïda en 1894, va ser, finalment, que va portar a fer les obres. El tram entre Saragossa fins a Rivielos de la Mora, passant per Calatayud, que es va inaugurar en el mes d'agost de 1902.
Seguim, amb aquesta màquina de vapor en marxa i a tota velocitat, Paco.
I ara la companyia de ferrocarril d'Aragó va comprar el ferrocarril de Carinyena a Saragossa de via estreta, amb la idea d'aprofitar el traçat i establir una nova línia de via ampli ibèric per arribar fins a la capital aragonesa. Les obres es varen fer entre els anys 1930 i 1933. La nova línia, que Mineral Saragossa, es va inaugurar el 2 d'abril de 1933. La bifurcació d'aquest nou traçat de la línia de Calatayud-València, o sigui, a Sagunt, també arribava fins a València, es realitzava a l'estació de Camineral. Saragossa es va construir l'estació terminal Saragossa-Delícies. Resumim, anem a resumir perquè
sí,
hi ha
posem,
molta...
posem ordre, a veure...
Al principi, per anar a Terol, es feia per la línia de Calatayud des de l'any 1902 i a partir del 1933 per Carinyena. Es podia per anar a Terol i a Calatayud, o sigui, fins a Sagunt, dues línies.
Vale, podíem utilitzar la línia que volguéssim.
L'atracció dels vagons de passatgers i de mercaderies eren de màquines a vapor. Ara parlarem de l'explotació i evolució. Durant el transcurs de la Guerra Civil, una part de les infraestructures van ser greument destrossades en el transcurs dels combats, així com els bombardejos, destruint varis viaductes i bastants quilòmetres de via. I a partir de l'any 1941, la Renfe es va gestionar, o sigui, va portar la línia a càrrec seu.
Seguim amb aquestes històries de trens, Paco.
Sota la nova línia es va introduir l'atracció dièsel, amb la substitució de les màquines, històriques màquines de vapor. La connexió entre Saragossa i Terol es va potenciant amb el ferrobús o amb els moderns serveis de TAF i TER, uns automotors més ràpids. En l'any 1972 es va clausurar el ferrocarril de via estreta d'Ojos Negros degut als elevats costs de manteniment. Aquesta línia de via estreta transportava les mines de ferro fins a Sagunt. Degut al cost molt elevat, la van tancar.
l'empresa minera i Renfe van firmar un conveni per la construcció d'un ramal de via ampla ibèric entre les mines d'Ojos Negros a l'estació de Santa Eulàlia del Campo. Però aquesta estació està molt a prop de Terol. Així, d'aquesta manera, podria sortir el mineral de ferro per al tram entre Terol fins al port de Sagunt. Aquesta situació va durar fins a l'any 1986, quan es va portar fi del transport del mineral de ferro. Des d'aquesta data, el traçat està inactiu, si bé no està desmantellat entre Ojos Negros i Santa Eulàlia del Campo.
Per tant, encara hi és, però no s'utilitza. Sí.
En el gener de 1986 es va tancar el tram entre les estacions de Camineral a Calatayud per manca de rentabilitat econòmica. Des d'aquell moment queda únicament una línia que passa per Carinyena.
Seguim amb aquest viatge històric.
El gener del 2005, amb la divisió de Renfe, va quedar Renfe com a operadora i Adif com la línia va passar a dependre d'aquesta última. En els últims anys s'han fet obres importants en el traçat. En el 2009 es va fer la construcció d'un ramal des de l'estació de Sella fins a l'aeroport de Terol i la plataforma logística de Terol. S'ha renovat completament les vies i travesses d'algunes estacions i allargar, algunes estacions es van modernitzar i allargar els trams de les parades dels trens de mercaderies fins als 750 metres. Tots aquests treballs estan preparats per en un futur sigui el corredor Cantàbric-Mediterrà.
Per tant, ja ho tenien focalitzat, eh? Ja sí. Tenien un projecte més gran en ment.
I en el gener de 2020 es va fer treballs per a l'electrificació del tram entre Saragossa i Terol i quedarà fet entre els anys 2022, o sigui, aquest any, 2022-23.
Vale, o sigui, entre aquest any i el que ve, una línia que encara s'hi està treballant a dia d'avui.
Les estacions més importants sortint de Saragossa són Carinyena, Camineral, Sella, Terol, Puerto de Escandón i Rivielos de la Mora. I fins aquí aquesta història d'aquesta línia.
Però el nostre viatge en tren continua i, com dèiem, viatge històric, eh?
Ara passem per un pas a nivell.
Vinga.
Ara parlarem de la història de la línia de Saragossa a Canfranc. Aquest tren, conegut com el Canfranero, té una distància de 188 quilòmetres amb via ampla ibèric de 1.668 mil·límetres i en el trajecte té una rampa màxima del 19,9%. La història d'aquesta línia. L'indià Narciso Hereus Matas, que va fer fortuna en la Guerra Civil dels Estats Units, va gestionar el projecte des de la residència a París i després a Madrid. Entre els governs d'Espanya i França van finançar personalment la posta en marxa de la línia a través de les entitats bancàries de França i d'Espanya. El consorci que finançava finalment va quebrar i es va vendre i Narcís Hereus Matas, arruïnat, va regressar als Estats Units. La companyia de Ferrocarrils del Nord es va fer càrrec de la construcció en l'any 1904 fins a l'any 1928, és que és una línia de moltes dificultats, túnels, ponts, per arribar fins als Pirineus. Aquest temps va perforar el túnel de Son Port de 7.875 metres de longitud que va unir el ferrocarril entre Espanya i França. La inauguració va ser el 18 de juliol de 1928.
Va ser una línia internacional, no, Paco?
La línia va ser internacional des de 1928 fins al 27 de maig de 1970, en què un tren de mercaderies va descarrilar destruint el pont de l'Estanguet en territori francès. No va haver-hi desgràcies personals, però va quedar interrompuda la circulació i les autoritats franceses van aprofitar l'ocasió per suspendre el tràfic ferroviari, ja que era molt deficitari. La màxima activitat de la línia va ser començament de 1929 fins a acabar 1936, amb l'inici de la Guerra Civil. A partir d'aquesta data es va viure una situació excepcional per la Guerra Espanyola i per la Segona Guerra Mundial. En l'any 1941, la línia Saragossa-Canfranc va ser gestionada per Renfe, com totes les línies d'ample ibèric.
I ens centrem en Canfranc.
Sí, parlarem de l'estació internacional de Canfranc. Va ser construïda des de l'any 1923 i després de 5 anys d'obres, el 18 de juliol de 1928, el nou edifici va ser inaugurat en presència del rei d'Espanya, Alfons XIII, i el president de la República Francesa, Gaston Domènech. Les considerables dimensions de l'estació i poder albergar en el mateix espai totes les necessitats d'un pas internacional de l'època, desdoblats, taquilles, oficines de les companyies operadores del servei, camins de ferro del nord d'Espanya i xamen de ferro de Midi, l'oficina de canvi de moneda, duana dels dos països, comissaries de policia i carabiners, correus, telègrafos, telègraf públic, infermeria, oficines d'hisenda, cantina, restaurant, un hotel internacional, allotjament pels ferrocarrils, per als ferroviaris dels dos països, etc. Tots habitacles per als ferroviaris dels dos països, tots els habitacles tenien unes lletres en francès i en castellà. Disponia d'una platja de via ampla internacional al costat de 1.435 mil·límetres d'amplada, electrificades a 1.550 volts, de vols contínua, de corrent contínua i d'ample ibèric, de 1.068 mil·límetres en locomotores de vapor. O sigui, els trens francesos anaven amb màquines elèctriques. I els espanyols anaven amb màquines de vapor en aquell temps.
Sempre anem una mica més enrere.
Com l'amplada de via és diferent, totes les mercaderies tenen que ser transportades, desbordades, des dels trens d'ample de l'altre per continuar el corregut. O sigui, com venia un tren de mercaderies francès cap a Espanya, doncs tenien que agafar totes les mercaderies, passar els vagons...
Home, quin sistema més poc pràctic.
I al revés era igual. Clar. Els espanyols canviaven...
Perquè no podien anar un tren per la via de l'altre.
Sí, abans els passatgers també tenien que fer el mateix.
També havien de descarregar i pujar l'altre tren.
Baixar i anar a l'altre tren. Per al túnel internacional de 7.025 metres de longitud per via única d'una amplada francesa de 1.435 mil·límetres d'ample. Estava electrificada igual que tot el recorregut fins a Japó.
Doncs hem arribat al final del trajecte.
Doncs baixem.
Va, baixem. Vols anar a fer un cafè amb mi, Paco?
Sí, anem
a fer un cafè.
Anem a aquella estació impressionant que encara està.
Sí?
I estan modernitzant-la per fer un hotel de luxe.
Ah, mira.
Sí, perquè pel futur podia ser que fessin els Jocs Olímpics d'hivern.
Explica'm una curiositat, Paco, abans de que acabem, que ens queda un minutet.
Durant la Guerra Civil Espanyola va passar a ser controlada per l'Exèrcit Nacional. Sí, l'Exèrcit en Franco. Va ser tapiat el túnel que unia amb França per evitar qualsevol tipus de penetració des del país veí. O sigui, i també per nosaltres no sortir cap a França.
Sí.
Reobert l'any 1939, la Segona Guerra Mundial i l'ocàs de la guerra va suposar l'arribada de Wehrmacht alemany nazi per la part francesa de l'estació. els alemanys que ja havien invadit França entraven cap a Espanya per al túnel.
Va ser porta d'entrada, això.
Sí. Això va generar algun contacte amb els militars espanyols que continuaven controlant els recintes de la part espanyola. A Canfranc transportava els trens que transbordaven els trens que transportaven wolframi, que Alemanya que Alemanya comprava per usar per reforçar els acers dels seus tancs. A canvi, tonelades d'or que arribaven de Suïssa que entraven cap a Espanya. O sigui, va ser l'intercanvi entre un... En 1941 va entrar a la Renfe i per la part francesa, fins després de la Segona Guerra Mundial, els trens francesos van dependre de la SNCF. No obstant, el servei internacional va ser interromput entre 1945 i el 49 per desavinències entre els dos del govern francès.
Doncs una curiositat ben bona, conèixer sí, aquesta part de la història, que forma part de la nostra història. Avui hem fet un bon repàs d'aquests trens, amb aquesta línia de Saragossa, Sagunt, i aquest viatge que hem fet conjuntament. Paco, ens ho hem de deixar aquí, que són la 1 del migdia.
Vale, molt bé, arribarem.